Hem començat la tertúlia perquè havíem de contactar amb el senyor Jordi Moix, ens ha costat una mica per uns problemes telefònics, però ja el tenim en línia.
Molt bé.
En directe.
Home, on... si es podrà explicar sobre el tema dels
correcte,
cascots.
Sí que és interessant avui, per això. 10:58. Senyor Moix, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Com anem?
Bé, moltíssimes gràcies per entendre'ns i per donar la cara en un dia com avui, en què en aquesta publicació de La Vanguardia es diu que el Barça va jugar 21 partits al Camp Nou tenint un informe que deia que hi havia deficiències a l'estadi. Vostès tenien aquest informe sobre la taula, que els aficionats corrien risc, ho sabien realment?
Sí, estic agafant les paraules de la Marta, que ha intervingut al final, no? No som expertes en la matèria, i llavors parlava dels números, no? I amb els temes tècnics, pues, també crec que cal posar un punt de seny i que quan analitzem i fem manifestacions sobre les actuacions dels que gestionen o que gestionin, doncs també segueixin o busquin criteris dels experts, no només dels periodistes.
Perdone, la que he hablado era yo, me llamo Jimé Herrero. Hola, què tal? Bona nit. És un informe, un informe.
Correcto.
Yo no soy experta, pero los que han realizado el informe, sí. Y los que realizaron el informe dicen que había anomalías y que no era seguro. Ese era el informe. Yo no soy experta, pero los del informe sí.
No, no lo decía por usted, sino que el informe reproducía un artículo, bueno, para un catalán, ¿no?
Este, sí.
Si no, ningún estado. Llavors, el que la Junta ha fet, que la Junta no són tècnics els membres de la Junta, no? Som, perquè som culers i som socis i gestionem el millor que sabem amb la millor de les intencions les diferents àrees d'expertise. Jo em dedico al món immobiliari i no sóc un tècnic, però bueno, he treballat uns 30 anys amb obres, per entendre'ns, no?
Sí.
I llavors, degut a l'antiguitat de l'estadi, que té 70 i 50 anys en les dues parts, l'any 2015 vam encargar a petició dels tècnics del club un primer estudi per veure si hi havia algunes anomalies importants o no dins de l'estructura de l'estadi de cara abans d'encargar el projecte guanyador del concurs d'arquitectura en Miquel Siquei, i va fer una sèrie de recomanacions on no es en absolut es descartava que l'estadi es tingués que enderrocar o fer qualsevol tipus d'actuació, diguem, completa. Cap al 2019, 18 i el 19, quan el projecte ja estava avançant, els tècnics contractats pel club per fer el projecte, entre ells l'enginyeria Aruc, que és una enginyeria a nivell mundial, a iniciativa de l'equip tècnic del club, van encargar, escolta, anem a analitzar com està aquesta estructura, quines patologies té de cara a incorporar aquest estudi amb el propi projecte de construcció quan adjudiquem les obres. I aquí es va fer aquest anàlisi, que l'informe doncs, el van revisar, l'equip tècnic que el va redactar, i després els tècnics del club. Mm. I en aquest mencionava que hi havia, diguem, en general l'estadi, com que no està cobert, no té una façana, està sotmès al vent i a la humitat, no? I això doncs, va erosionant una part de les... en trossets de les estructures.
Sí, deia que hi havia 127 patologies, aquest informe del 2019, que requerien una actuació immediata, 44 de les quals que implicaven un risc de seguretat per als usuaris. A vostès no els salta cap alarma quan tenen aquest informe, tot i que no siguin experts?
Sí, però és que vull deixar clar a la gent que ens està escoltant és que els socis en cap moment han corregut un risc de perill a les seves vides, a la seva salut, per entendre'ns. Perquè com a membres de la Junta, si haguéssim sapigut que hi havia algun element en aquest sentit, doncs haguéssim pres les mesures. I el que l'informe diu és que hi ha unes patologies que cal resoldre-les l'abans possible, unes que, doncs, no són tan immediates, perquè els petits forats de cascotes, no?, de la instal·lació, doncs no són tan avançades, i algunes que són doncs, més... que s'aniran progressant a mesura que passi el temps. I el que no diu l'informe és que hi hagi algun espai on, tal com està, es tindria que bloquejar el pas per al risc que hi pugui haver. Això no ho diu l'informe.
Però l'informe diu que hi ha que implicaven, aquestes patologies implicaven un risc de seguretat per als usuaris de l'estadi, ho diu textualment.
Sí.
Com interpreta vostè, per tant, el que és un risc de seguretat per als usuaris de l'estadi?
No,
és que no ho entenc, em perdo.
No, és molt fàcil d'entendre.
A veure,
si hi hagués un risc de que, si hi hagués un risc de que impliqués que es tenia que bloquejar i prohibir el pas, ho hagués dit així. I no ho diu. I nosaltres, des de la Junta...
D'acord, però en tot cas, l'informe el que deia senyor Moix és que calia una actuació immediata, no?
Lo abans possible. I el que fa l'equip tècnic és proposar al comitè, diguem, de patrimonial del club, escolta'm, s'han identificat aquestes, com que el projecte de l'estadi entre les llicències que queden i el teu que queda encara queda un cert temps, no esperem executar la totalitat del projecte, que moltes es podrien resoldre quan es fes l'obra gran, i adjudiquem ja la resolució d'aquestes patologies que no marcaven que es tingués que prohibir el pas, que llavors si hagués indicat així i no es prohibia el pas, s'hagués comès alguna, diguem, si em permet, temeritat, però això no ho deia. I nosaltres no vam analitzar, nosaltres des de la Junta, que no és la nostra funció entrar amb el detall del que deia l'informe tècnic, sinó que els propis tècnics es van recomanar, escolta'm, sortim ja al mercat, no esperem a l'aprovació del Pla General i l'aprovació del finançament amb Goldman Sachs, etc., i resolvem aquesta casuística al mateix temps que alguns enderrocs que ja podem avançar, com era el de les passarel·les de l'accés al museu. Sí.
Per tant,
ja que en l'Espai Nou es enderrocaven. Això s'aprova en el comitè patrimonial i això és la responsabilitat, això que pren la part directiva.
Sí, però vostè llavors garanteix que no hi havia cap desgràcia pel soci, no podia passar cap desgràcia.
No, perquè si hagués hagut, escolta, ens haguessin dit, bueno, sectoritzem aquests dos trossos i que s'arregli per un tràmit d'urgència, no? Diguem, amb uns especialistes contractats, diguem, amb aquesta urgència. Això no es transmet així i, per tant, perquè no hi ha aquest risc. El que sí s'indica és no espereu molt, no espereu a fer tota l'obra, perquè alguns d'aquests es deteriorarà més i, per tant, tirem endavant. I això és el que donem instruccions, aprovem que s'inici la licitació, i la licitació es fa durant la tardor del 2019, prèvia a la pandèmia, amb 14 empreses, on hi havia més coses a fer, a part de les patologies en si, i quan està la licitació analitzada i prèvia per adjudicar, els tècnics ens porten a la Comissió Patrimonial l'autorització per adjudicar l'obra a l'empresa Soriguer, que és una empresa de Lleida. I donem autorització per uns, crec que eren uns 13 milions d'euros, on hi havia un milió i mig o dos per patologies i el resto eren altres coses que es feien. Sí. Al cap de 3 setmanes d'haver donat l'autorització, esclata la pandèmia i s'aturen totes les actuacions perquè anem tots a casa i l'estadi a més es tanca. Bueno, quan es reinicia l'activitat a l'estiu del 2020, els tècnics que no diuen, escolta, em quedava això pendent, estem en una situació d'emergència i de tresoreria apretada, perquè deixaven d'ingressar diners i anem gestionant segons van passant les coses. A l'estiu va haver una certa normalització d'activitat en general, no al camp, però va baixar, diguem, les infeccions de Covid, etc. I diem, bueno, no fem tot, perquè a nivell de tresoreria fem només l'indispensable, i s'autoritza que les patologies que es marcaven com les més immediates s'executessin i no es fes una certificació, com la pròpia Soriguer, s'adjudiquessin. I això s'aprova, doncs, en el comitè, crec que és el de juliol o de setembre, no recordo exactament, i a partir d'aquí els tècnics formalitzen el contracte quan els processos interns del club ho posen en marxa i la Junta ja no hi entra més. Nosaltres marxem a l'octubre i dedueixo que entre la preparació de la contracta, conjuntament amb la tresoreria, la planificació dels pagaments, etc., perquè anaven afinant molt perquè la tresoreria estava com estava, perquè no entrava ningú al camp, repeteixo. No? I quan es firma el contracte s'executen aquesta primera tanda.
En tot cas, senyor Moix, vostè no reconeix...
No ho sé explicar millor.
Però vostè, en tot cas, reconeix que al llarg d'aquests 21 partits jugats al Camp Nou, vostès tenien aquest informe sobre la taula. Una altra cosa és com l'interpretin vostès, però aquest informe que informava d'aquestes patologies, vostès el tenien sobre la taula.
No, una cosa és com els interpretem nosaltres i com els interpreteu vosaltres. que tampoc sóc tècnic i no heu llegit l'informe en el seu conjunt. I com interpreta el periodista, que me l'aprecio molt, i que em va trucar per consultar-me abans de publicar l'article en portada, doncs com l'interpreta també ell. I les interpretacions d'uns temes tècnics, sobretot, crec que el procedent és que els interpretin els tècnics.
Però la frase tècnics, risc de seguretat per als usuaris de l'estadista l'informa, no se l'inventa el periodista.
Perdó? No, no, si no t'ha comprendit, el periodista reprodueix i ell interpreta si la celeritat amb la que es resol això és d'una manera o d'una altra. I és la seva opinió molt respectable. El que diu l'informe, que si ho diu, és que aquesta distribució entre més urgents, menys i tercer grau són després d'una inspecció visual, que ho diuen així, és a dir, veient com es veu el forat, doncs home, aquesta aneu més ràpid perquè això s'anirà fent més gran. Aquestes podeu esperar més i aquest perquè es demana així. Si els tècnics d'ARUP, que són part de l'equip redactor del projecte conjuntament amb Niken, per la part d'enginyeria, veiessin que alguna requeria haver, diguem, sectoritzat i posat una part, perquè no passés ningú, ho haguessin dit. I si ho haguessin dit, els nostres tècnics haguessin dit, escolta'm, això, no fem el tràmit diguem, habitual al procés normal del club, sinó fem-ho pel tràmit d'urgència que tenim, doncs, una sèrie d'industrials per fer, diguem, reparacions immediates que passen amb el dia a dia del club. I si això hagués passat i no haguéssim transmès, doncs ho haguéssim, evidentment, aprovat.
És que tinc aquí el fragment.
Llavors, porteu un cert temps en aquest programa, aquest dematí també, no? Doncs, escodrinyant en quan es tenia que haver i, bueno, potser tenia que anar més ràpid o no, doncs, en funció del que els tècnics van fer la redacció i els tècnics del, diguem, del club ens proposen al comitè, sobre això decidim.
És que la redacció de l'informe, perquè quedi clar també, perquè els oients també ho entenguin, diguem que el més polèmic és, quan parla d'aquestes 44 patologies, diu 44 patologies denominades tipo safety, que són aquelles patologies que, si bien no comprometen a la estabilidad de la estructura, sí impliquen un riesgo de seguridad para los usuarios del estadio. Per mi aquesta frase no dona massa lloc a les interpretacions, senyor Moix.
Però és que jo no sóc tècnic i jo no vaig llegir l'informe de 400 pàgines perquè crec que com a directiu no és la meva feina fer.
Per tant, no els hi van dir l'estadi caurà, l'han d'arreglar ja. Això, vostè defensa que no els hi van dir això, que l'estadi cauria.
No, però és que l'estadi no caurà.
Bé, o una part de l'estadi.
És realment una estructura, com passa amb uns edificis que porta 20 o 30 anys que no s'hi ha fet actuacions, però en uns edificis, diguem, que tenen façanes, pues la part interior, pues si està més mínimament ventilada, pues es manté correctament. Això, com que està a la intempèrie, perquè és com està, sí, doncs té un cert el desgast de la pròpia carbohidratació, que es diu, no? Que es va desfent, sí, i es va esmicolant, però no és allò, un edifici amb rajoles fet als anys 60, que llavors tenen que posar una reixa perquè pot caure una rajola, ja, però, i pot obrir el cap.
Però el senyor Tusquets va dir que s'havia trobat allà, que una mica més i li cau a sobre un tros de ciment de l'estadi, que va ser quan va dir, escolta, tirem endavant això perquè caurà.
Però, no només el senyor Tusquets, tots sí, hemos oído de gente que ha ido a l'estadi i ha visto cómo se caían trocitos.
Sí, perquè el senyor Tusquets no ve del món de la construcció i va veure allò, portava a l'estadi un any tancat, és a dir, quan s'havia fet l'informe en si o no, i què va executar? El que havíem encarregat nosaltres. Si haguéssim sigut negligents, pues no haguéssim encarregat res, haguéssim dit, bueno, ja ho farem més endavant, passem. Al contrari, és que encarreguem el projecte a l'estudi de la patologia, se l'encarreguem nosaltres, perquè sabíem que hi havia.
Però passen 21 partits amb 44 patologies que posen en risc els usuaris de l'estadi, segons aquest informe. Un informe que vostè es va llegir al complet, senyor Moix, o no?
Però per què no acceptes que si el tècnic hagués vist que hi havia un perill imminent i que es tenia que bloquejar aquella entrada, ho hagués posat. Per què
home,
no acceptes
deia que requerien una actuació immediata i que hi havia risc...
Immediata vol dir...
Un risc de seguretat per als usuaris de l'estadi. És que no sé què més...
doncs escolta'm, doncs tu ho interpretes així i jo ho interpreto com em van dir els meus tècnics, perquè si què més voldrien és... Si hi hagués algun explic que digués això s'ha de fer ja i algú digués no, que no es faci, home, doncs llavors podríem posar en dubte la decisió de qui tenia que donar llum verd al tema, però no és aquest el cas.
Per tant, vostès no van posar en risc, no van posar en risc mai...
Jo ho respecto moltíssim, però no me n'alegaré en el sentit de que immediata vol dir, en base a la inspecció visual, estas, pues cuanto antes mejor. No. I cuanto antes mejor, pues es posa el procés en marxa dins de l'operativa del club.
Creuen que van actuar correctament, doncs, que no van posar en risc mai el soci del Barça.
Mai va estar el soci de risc i que estiguem a punt de dos dies d'aprovar l'impuls de l'Espai Barça, etc., que per mi és una gran notícia pel club després de 8 o 10 anys que hem treballat tots plegats, un projecte de club, i que estiguem discutint sobre algo que no hi va haver, tampoc hi ha hagut cap incidència en aquests partits.
Per cert, s'ha preguntat si algun dels socis... Sí, és el que hi ha, més ben dit, ho va dir també Koeman. S'ha preguntat si algun soci que va anar a l'estadi en hagut d'aquests 21 partits corrent aquest suposat risc de la seva seguretat els denuncia arran d'aquest informe? S'ha preguntat què pot passar?
Vinga, doncs,
no, li pregunto.
Considera que té, pues, que cadascú és lliure de fer amb els 100.000 socis i visitants. També anàvem amb nosaltres a l'estadi, és a dir, de veritat penseu que si haguessin detectat que era millor anar pel tràmit d'urgència, ho haguéssim aturat, de veritat? Penseu que ho haguéssim fet així? De veritat ho penseu?
No, home, no, jo vull creure que no.
Pues, no ho sabem fer millor, excepte que no som perfectes i tenim errors. No ho sabem fer millor. I deixem posar un altre exemple. A la instal·lació elèctrica, que estava també pues, vetusta, perquè no s'havia fet res en bastants anys, pendent de la reforma, etc. Els tècnics també ens van dir, home, aquí tenim dos backups, em sembla que diuen, no? Si falla el primer sistema, hi ha un cortocircuito de la pròpia instal·lació, hi ha un backup i una estació com transformador per poder donar llum, però és una mica precari. Escolta'm, hi ha un cert risc que poguessin tenir algun apagón, no?, un dia de partit. 2015-16, recordo, més o menys. No, com que això no requereix un permís de la llicència nova, perquè és com una rehabilitació de la infraestructura, posem en marxa i així vam fer-ho. Agafem Endesa, vam fer un projecte complet i tota la instal·lació elèctrica està feta ja nova de trinca. També podria ser això una notícia noticiable, però ho vam explicar i tal, perquè per la premura d'evitar alguna incidència amb la ferida elèctrica que seria pues a nivell d'imatge i de serveis i econòmicament pues no. Doncs, dins d'aquests 100 milions que vam avançar d'abans del finançament global, una part va ser amb això, i no van ser 200.000 euros, va ser uns 13, 14, 15 milions d'euros, i està tota la instal·lació, diguem, de la futura xarxa elèctrica, ja està connectada. Bueno, pues, ho poso com un altre exemple, perquè dins de la dubte, la pròpia negligència, hem sempre pensat en executar el millor que pensem que era necessari pel patrimoni del club, no? A l'estat de runa que estava a l'antic Picadero, que no hi entrava ningú perquè estava prohibit, perquè hi havia un estat de runa i per tant hi havia un risc, bueno, doncs vam buscar una idea de buscar una solució, que és l'Auditori 1899, que això ens va permetre ampliar la botiga on estava inicialment, doblant-la, amb més espai comercial a la botiga i un auditori que teníem més justet, i hem tingut un auditori, doncs hem celebrat 200 o 300 actes l'any. Bueno, pues són exemples de la gestió patrimonial que hem fet.
Queda clar. Sí, també hem fet exemples no? I han solucionat coses, com vostè explica, però el cas que ens ocupa és el d'avui de la portada de la Vanguardia.
A mi em segueix donant voltes.
No, jo sé que no et convenceré.
No, però és que em poso en el lloc, senyor Moix, em poso en el lloc del soci que ens està escoltant des de casa, sí. I que avui, quan ha llegit la Vanguardia, porta tot el dia pensant que risc per la seguretat, volia dir doncs que li hauria pogut caure una pedra al cap o que s'hauria pogut fer mal. Vostè ens està dient que no. Aleshores, no. El risc pel soci quin era, segons aquest informe? Quin risc per la seguretat corria el soci que anava a l'estadi?
És que com avalues la concreció del risc en funció, doncs, si vas del camp també et pots entrebancar amb una escala i et pots fer mal. I això és imputable com està l'estadi o no. És a dir, quan surts de casa et poden passar coses. El fet que surti a categoria de portada d'un diari tan prestigiós i respectable com La Vanguardia, doncs, evidentment, crea un estat d'alerta diferent que si no fos així. I quan llegeixes la notícia, doncs, la interpretació legítima, i l'accepto perfectament, del periodista en funció llegir un escrit tècnic complex, i bueno, el risc, no sé com dir, imminent, em sembla que deia, sí. Bueno, pues, llavors hi ha que resoldre allà. Però és que si hi hagués una percepció de risc immediat, la recomanació seria bloquejar fins que no es resolgui, i no és aquesta. És a dir, és una distribució que, repeteixo, ho expliquen així els tècnics i també s'ha llegit així perquè ha informat, una inspecció visual, no és que van anar rascant allà del quanto hi ha d'aquí que se puede caer o no, visual, doncs aquestes són més immediates, aquestes són no tan urgents i altres doncs, es poden fer doncs, d'aquí un o dos anys. És a dir, perquè vam demanar quines, veient que segurament no podrem començar i adjudicar el projecte, perquè encara falten uns tràmits i falta tancar el finançament, dins de la contracta general de l'obra complerta, molt bé, doncs, identificar aquelles que val la pena, que cal fer-les l'abans possible. Bé. I així és el que van determinar. La Junta, el Comitè Patrimonial, que hi ha membres de la Junta i membres executius, van tenir resultat, van portar-ho i van proposar iniciar una licitació per executar
sí.
això.
Com ha explicat? Sí, sí, no.
La licitació és un tràmit una mica farragós perquè hem de fer pues, tota la transparència per a les empreses, validar-les, comparar ofertes, primera ronda, segona ronda, i això pues, va trigar dos o tres.
Sí, sí, com ha explicat?
No, es devia fer entre el setembre, octubre, novembre. I quan va tenir la solució es va portar al comitè i vam aprovar-ho.
Perfecte.
El Covid es va ajornar el tema.
De veritat
no l'hagués fet i no n'haguéssim parlat més.
Vostè ha explicat la seva versió i, evidentment...
Evidentment que és la meva versió.
Per això dic que cadascú tregui les conclusions que cregui, perquè el que hem intentat és doncs, contraposar el que avui informava La Vanguardia amb una persona que coneixia bé aquest cas, perquè era vicepresident econòmic i estava en aquella junta directiva.
No, Aleix, us ho agraeixo que m'hagi donat la possibilitat de poder explicar-me directament. No? Ja em coneixeu una mica, soc una mica apassionat en la manera d'expressar-me, però no, tinc la consciència molt tranquil·la i si pensés que havia comès un error, doncs també ho diria, no sé com les mires, jo m'he equivocat. Però honestament, tal com quan em va tocar el Joan Jup allà, doncs vaig anar a repassar diguem, les actes dels comitès, quan ho havíem aprovat, etc., per refrescar que dèiem si hi havia hagut algun despiste, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Però de veritat, ha estat així i no ha passat res. I el soci que està tranquil, que bueno, doncs aquestes, després crec que la Junta del Tusquet i la Junta, doncs una segona tanda, doncs també van dir, escolta, anem a resolver-les ja, perquè fins que entrem, adjudiquem tot el projecte en si, doncs encara passarà un cert temps, i ben fet que han fet.
Molt bé. Deixem aprofitar, ja que el tenim, senyor Moix, suposo que està al corrent de tot el que ha anat passant aquesta última setmana, el nou CEO del club, Ferran Reverter, ha presentat les conclusions de la due diligence, i està en marxa un informe forènsic, que està comprovant si hi ha algun indici delictiu en la gestió que va fer el club, la junta anterior, de la qual vostè en formava part. I una de les àrees que està analitzant el forènsic és l'espai Barça. Vostè n'era el comissionat. Tem el que puguin trobar? Tem que trobin alguna cosa que sigui punible?
No, tinc la consciència molt tranquil i he dedicat un 25% de les hores més o menys del meu temps laboral, no? Perquè d'alguna manera ha impulsat tot aquest projecte amb un equip executiu que vam treballar colze a colze plegats. Jo no estava cada dia al club, evidentment, però impulsant sobretot amb l'associació, amb l'Ajuntament, etc. Quan vam engegar el projecte, després del referèndum, vam agafar crec que va ser el Zanyau, perquè ens marqués un protocol de funcionament, perquè era un projecte que no era habitual anar al club, i una vegada acabat ja no es deixaria fer. El club no farà projectes immobiliaris d'aquesta envergadura cada 10 anys sempre, no? I, per tant, buscàvem uns mecanismes que ens aconsellessin quan passava alguna cosa així, doncs, amb empreses d'altres sectors, inclús, que feien algun projecte atípic, presentar una fulla de ruta de funcionament d'una manera objectiva i eficaç a la vegada. És a dir, no podia seguir el mateix tràmit per una cosa normal del club quan era un projecte, diguem, a banda. Des d'aquí es van establir uns nivells d'autorització, perquè hi ha 50.000 cosetes que hi ha que anar fent, contractant, etc.
Per això es fragmentaven els contractes i les factures, senyor Moix? Perquè hi havia tantes feines a fer, per això es fragmentaven les factures i...
Però això per què ho veus com una afirmació que es fragmentaven les factures? Sobre quina base la dius, això?
No, no, li pregunto a vostè perquè ho expliqui. Si vostè ho vol negar, també ho pot negar, evidentment.
No, és que jo no preparava les factures. És que la Junta... No treballàvem cada dia al club. No executàvem nosaltres. El que es va establir... Estic explicant que tenim uns mecanismes de diferents nivells per ser operatius. I això és el que vam seguir. Bueno, des de l'òptica de les aprovacions on interveniríem els comitès, i poso la mà al foc als executius que van treballar de valent en tot aquest projecte de l'àrea patrimonial i també amb els comitès participaven en l'àrea financera, no sempre per l'àrea jurídica, l'àrea de compres, i tots aquests temes que implicaven despesa econòmica doncs s'aprovaven amb els nivells diferents. A partir d'un milió d'euros ja tenia que anar a la Junta, tenia que ratificar per la Junta, i crec que entre 200.000 i un milió passava pel comitè Espai Barça per fer operatius. I per sota de 200.000 crec que tenia autorització entre el conseller delegat i el sistema de firmes del club. Jo no firmava cap xec, no tenia poders per firmar cap xec ni autoritzar les factures. El que les autoritzàvem era a nivell de comitè.
No pateix, per tant, que trobin res, no pateix.
Jo vaig treballar cada 3 setmanes, cada 4 setmanes teníem aquests comitès patrimonials que duraven unes 3 hores, i es anaven decidint quines actuacions prendre, quines contractacions, i hi ha les actes que recullen tot això, i aquest forensic, pues, escolta'm, fa mesos que es van parlant. Jo el que espero és que, sí, que cap problema que l'encarreguin i que treballin i que compleixin la normativa dels forensics, que són la discreció absoluta, que no es passin notetes abans d'hora, perquè llavors et tenen una certa indefensió, segons el que pugui sortir o no. I tinc absoluta consciència molt tranquil·la de que hem treballat el millor que hem sapigut. I si hi ha algú, doncs, bueno, doncs, quan ho expliquin, doncs llavors donarem resposta. Va sortir el de la Lletà i vaig estar 2 hores amb uns companys vostres explicant per què s'havien fet les coses. I si el forensic el que vol és analitzar els correus i, escolta, el meu mòbil està a disposició, si calgués, m'entens?
Per cert, ara demanaran 1.500 milions de finançament a Goldman Sachs en una fórmula bastant semblant a la que vostè ens va explicar aquí en aquest estudi i que no el vam acabar de creure del tot, de dir, escolti, com pot ser que vostès demanin tants calés i que Goldman Sachs no els hi demani cap contraprestació?
I ara us ho creieu més o no?
Costa, també li diré que costa, senyor Moix. Costa que demanis 1.300, 1.400 milions.
Ja no ho estem dient nosaltres, estan dient altres.
Pues, no, no,
ara
vos...
bé, però vostès...
Però per això li dic que costa, i és cert que li hem discutit
de
aquí al vicepresident.
Creieu-se, tampoc estan bojos els de Goldman Sachs.
Ja.
Després, si vols, faig un comentari sobre l'import, però
sí, sí.
La fórmula no va sortir en 2 dies. Vull llegir alguna declaració, pues, d'alguns... que des de fora no ho veiem massa clar, quan ho han analitzat pues han vist les bondats. I us ho vaig explicar, em sembla, no? I per què és possible que ho facin així? Pues perquè aquests rendiments incrementals que pot generar la nova inversió, el nou estadi, amb les llotges d'empresa, amb la restauració, etc., no és algo que sigui un invent que només fem nosaltres, està inventat des de fa 15 o 20 anys, per dir-ho així, el gros.
I per tant,
veu molt... Sí. Solvent aquesta possibilitat.
Sí, sí, el que ens explicava vostè, no? De 150 i 50 per Goldman Sachs i 100 pel Barça, no? Més o menys,
sí,
que era la idea
sí,
que tenien.
Crec que el vicepresident Romeu va explicar amb aquests termes, un terç i 2 terços.
Sí, sí.
I ho fan perquè, home, si falla una mica, que no són 150, són 150, tenen coixí fins a 50, home, com a mínim les llotges que les comercialitzaràs el primer any i les tindràs i les cobres, diguem, com si posin els abonaments, i un mínim de restauració, i un mínim d'incremental del museu, perquè la xifra base de 30, de 40 milions, aquesta no, les primers 40 eren com abans, però els incrementals, home, en una ciutat que vagi evolucionant, i que anem, ara, amb el Covid en parèntesis, però això estem parlant pels pròxims 30 anys, no? Pues tot això van convèncer, i ho vaig fer, un roadshow, no? Unes presentacions per totes les entitats financeres que Goldman Sachs aglutina i les coordina, la sindica per fer un sindicat entre tots, i totes ho van veure.
I el preu de 1.500 milions?
L'avantatge d'això és que no demanen cap contraprestació o garantia o una hipoteca, sí, que no seria bo, perquè llavors si falla això ens podrien hipotecar la finca i emportar-se-la. No. I també van demanar alguns dels contractes més sòlids que tinguessin, com podria ser el de Nike, el de la samarreta, o el dels drets televisius. No? Sí, no, perquè això és pel dia a dia i no volem barrejar-ho. No? Ara és veritat que aquests 500 milions, no, no els dels d'Espai Barça, sinó per refinançar i agafar oxigen de tota la castanya que hem tingut a la pandèmia, doncs ho hem aconseguit, ho han aconseguit aquesta junta, un alt club, aquests 500 milions a 10 anys, amb un tipus d'interès molt, molt favorable, perquè s'ha donat una contragarantia dels drets de televisió.
Sí.
I entenc que s'hagi fet així perquè la situació financera amb 500 milions que han deixat d'entrar doncs era delicada.
Sí.
I d'aquesta manera, bueno, posant com a contraprestació les garanties dels drets de televisió, tenim un tipus d'interès molt avantatjós.
I sobre,
pogut posar, sí, perquè encara no s'havia hipotecat ni s'havia tocat cap dels,
sí, sí, sí,
diguem, dels grans actius estables que té el club, però, no afectats per la pandèmia.
Però perdoni, tornant a l'Espai Barça...
tornant
a l'Espai Barça, sí, ens van dir que eren 600 milions i ara ja són gairebé 1.500 milions.
Sí, no? Amb el tema de l'import, quan vaig dir 600 milions, ho vaig explicar, em sembla, era quan no teníem ni projecte i només posàvem el perímetre del que serien les instal·lacions pura i dures, perquè les contraprestacions que ens demanés la ciutat, bueno, si ens demanava fer més urbanització o més cargues, també voldríem tenir contraprestacions i, per tant, una part de l'incremental són 100 milions d'euros que posarem en números rodons, pues, per fer amigable tot l'espai que volteja les instal·lacions nostres amb el barri. I com a contraprestació, crec que és bo que els socis recordin que hem obtingut 50.000 metres de sostre en números rodons que no teníem abans de la planificació i no estàvem quan vam parlar dels 600 milions.
Però els 600 milions és el que es va votar al referèndum del 2014, senyor Moix.
El què, perdona?
Que els 600 milions és el que es va aprovar al referèndum del 2014. Vull dir que era el projecte sobre el qual caminava l'Espai Barça.
De fet, eren aquells 200, 200 i 200.
No hi havia un projecte tècnic escollit. Era una orientació de preu base, però per això, una vegada diguem, fet tots els tràmits, negociacions, etcètera, sotmetre a l'Assemblea un finançament per uns costos determinats.
Més elevats.
I quantificats, amb uns 4 o 5 anys que havien passat, doncs amb aquests 800 milions en números rodons.
Sí.
Ara arriba la Junta Nova i...
consideren que aquest pressupost es va calcular a la baixa.
No demanen 1.500, fins a 1.500.
Sí, fins.
Perquè també em sembla bé i prudent, i no tenim que anar cada 2 o 3 anys segons passi una cosa o altra, perquè és impossible els pròxims 8 o 10 anys per fer tot, perquè no es pot fer tot alhora. Sí. Doncs demanem un sostre per tenir capacitat de negociació amb un marge en funció del que ens acabin costant cada una de les instal·lacions.
Clar.
I aquí hi ha dos elements a tenir en compte, interpreto jo, una vegada analitzat el projecte per part de la Junta actual, doncs és oportú fer doncs, algunes millores amb algunes de les prestacions de la instal·lació, la de l'estadi, que està molt, molt, molt definida, i, o la del Palau, doncs, amb més continguts.
Això li vull preguntar, sisplau.
Per poder rendibilitzar l'explotació, com que aquesta i això doncs, poden ser uns incrementals equips que estic segur que els explicaran en el moment que considerin.
Esperem diumenge esperem que els expliquin bé, perquè és una votació important. Miri, sobre el Palau, li vull fer l'última qüestió, que són dos quarts...
Crec que és significatiu. I, bueno, perquè hi ha un altre factor que crec que també fan bé de fer aquesta petició. I... com que el pla el validarà també el del propi Goldman Sachs amb el pla de negocis, hi ha aquests incrementals que implica que tenim unes prestacions més completes de les instal·lacions que ens permet doncs, generar més activitat, bueno, doncs el pla de negoci ho validaran perquè si no ho qüestionarien, com van fer en el seu moment. I per tant estic tranquil en aquest sentit de que donant les explicacions i amb el pla de negoci que respongui a aquests incrementals de millores, doncs endavant. I la segona, que crec que també fan bé, és que, per sorpresa una mica de tots, perquè mai havíem passat una pandèmia, pensant que amb una activitat paralitzada tindríem ara doncs, un moment més aviat de poder apretar les constructores, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, doncs, com que hi ha hagut una manca de materials i de producció, estem veient aquests mesos períodes d'inflació i, per tant, pot ser que la limitació que s'acabi fent amb les constructores, dels costos que haguessin fet fa un o dos anys, els d'ara...
Siguin més barats.
Hi ha limitació de matèries primes i, per tant, pot haver uns incrementos considerables i, per tant, val la pena que siguin més cars,
no? Vol dir que siguin més cars. Val, molt bé, l'he entès. Deixem fer-me l'última. Sobre el Palau, va dir Elena Fort, la portaveu del Barça, que no hi ha la llicència demanada per construir el nou Palau, la manca de llicència amb l'Ajuntament. Això era perquè encara no tenien clar si el Palau era de 10.000, de 15.000, o què va passar exactament amb la llicència de la construcció del Palau?
No, la vicepresidenta, és veritat, no s'havia sortit encara la llicència perquè vam avançar bastant, molt, bastant el projecte amb la capacitat de 10.000 inicial, i entre el segon i tercer any, és veritat, vam prioritzar, sobretot, una vegada adjudicat els concursos a l'estadi, que era el més urgent, perquè el Palau, podem anar jugant al Palau ell mentre fem el nou, i va haver la reflexió de també per suggerència de la pròpia Eurolliga i del propi president, escolta'm, tots els pavellons nous estan tancats a 15.000, tindreu més versatilitat, el cost marginal, bueno, és significatiu, però doneu-li una volta. Vam fer unes reflexions internes en l'etapa amb l'Albert Soler, va fer alguns encàrrecs, alguns estudis econòmics, i la reconvolució que valia la pena fer-ho, amb la qual cosa l'arquitecte, escolta'm, replantegem, primer que càpiga aquesta incremental dins de la pastilla que tenim, i a ser possible, sense tenir que tocar el bowling, perquè si no tindríem, si tenim que negociar amb ells, doncs serà més, bueno, sempre serà més complicat, i cap, apretat, però i cap, i en aquesta fase ens va arribar el Covid i ens va agafar amb aquest redimensionament del projecte que cal acabar-lo per sol·licitar la llicència. I ens va agafar i, doncs, en el Covid vam prioritzar concloure tota la part de reparcel·lació, la llicència de l'estadi, i el Palau, doncs, deixar-ho en aquest punt d'engegar-ho una vegada, doncs, entrés la Junta nova.
Molt bé. Senyor Moix, li agraeixo, de veritat. Gràcies per donar la seva versió i per explicar-se.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, bona nit. Quatre minuts per sobre...
Sí. A tots els que ens estan escoltant, jo celebro i estic molt content que aquesta Junta hagi fet també el seu projecte, crucial pel club, coincideixo completament. Demano el vot dels compromissaris a favor de tirar endavant la iniciativa, amb una estructura que penso que és molt bona pel club, que no toca el dia a dia del que és les finances, i aquest temps que estic d'acord amb el vicepresident Romeu, que calen un parell d'anys perquè encara que ja no tindrem, diguem, potser les mascaretes ens restauran, fins que no tornem a una activitat regular de turisme, encara ens falten 12-14 mesos i toco fusta que no tinguem cap rebrot. No? I si passés, estaríem al costat de la Junta per fer front a les incerteses que pugui venir. Però pensem que ens sortim, però encara ens tenim una mica de temps per recuperar la normalitat que tots volem.
Molt bé. Queda clar, queda dit. Gràcies, Moix. Senyor Moix.
Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat.
Adéu-siau. Bona nit.